El mosquit clava el seu fibló en una parceleta de carn blanqueta i tendra. Quan es disposa a xuclar, una amenaça 50 vegades més gran que ell intenta aplacar-lo. Ha d'acabar aixecant el vol sense menjar i fuig pel portal interdimensional obert just al costat de la cortina de l'habitació. Però això és només una batalla perduda. La guerra continua. I quan torni, ho farà aprofitant l'últim invent científic per agafar unes proporcions que superen de llarg aquella amenaça. Sí, tornarà. I res ni ningú li podrà impedir un bon àpat.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. La hibridació de gèneres és cada cop més habitual en el fantàstic i de tant en tant trobem combinacions guanyadores. És el cas de Más fría que la guerra, de Fabián Plaza, que combina la ciència-ficció, la ucronia, la fantasia i l'humor i es va emportar el Premi Minotauro del 2021. Avui en parlarem a fons amb el seu autor. Abans, però, parlarem de la primera beca per estudiar el fantàstic en català partint del fons bibliogràfic cedit per Antoni Moner Jordà. Ell mateix ens en donarà més detalls. A més, també coneixerem Steampunk, Fantasia i Ciència-Ficció Retrofuturista, de Manu González, un manual que recull la història d'aquest subgènere en la literatura, el cinema i els còmics. És el que donarà de si el 14è Quimèric d'aquesta 7ª temporada, que fem possible amb l'Iker Mons i la Marina Tovella a la producció, la Clara González a les xarxes socials i el Toni González a les vies de so.
Notícies del Fantàstic.
El Festival de Cinema de Terror de Sabadell celebra la seva 11a edició del 13 al 19 de març. Aquest any, amb l'aniversari de la saga Rec com a eix temàtic, no hi faltaran tampoc les projeccions de curtmetratges, la marató clàssica i la de dissabte, una masterclass, la presentació d'un llibre i la gravació del podcast Ningú no és perfecte. Hem pogut parlar amb el seu director, David Garnacho, durant una presentació informal d'aquest certamen.
Heu triat un leitmotiv que és Rec, que és un aniversari d'aquesta pel·lícula. També es podrà veure durant el festival. Per què l'heu triat?
Sí, bueno, evidentment es podrà veure. Aquest any es projectarà a la Cluenda, en vez de fer-ho com fem tradicionalment els divendres. Llavors projectarem Rec i Rec Terror sin pausa, que és el documental que s'ha fet sobre la pel·lícula. I l'hem triat perquè és el 15è aniversari, fa 15 anys ja que es va estrenar la pel·lícula, i bueno, per homenatjar una miqueta que una pel·lícula espanyola, nacional, de, com ho vulgueu dir, hagi arribat on ha arribat aquesta. És un, bueno, va ser un fenomen social, no només aquí, sinó a tot el món, a tot arreu on es va estrenar, va ser un èxit, i bueno, senyal d'això és que s'han fet fins i tot dues versions als Estats Units, o sigui que només per homenatjar que hagin portat el nostre nom, i a més de gènere, a fora del país, ja val la pena.
A la programació també hi ha una altra pel·lícula marcada per un aniversari, que és L'Exorcista.
Això mateix, sí. Volíem aprofitar també que L'Exorcista fa el 50è aniversari, que 50 anys, Déu-n'hi-do, l'any passat vam celebrar els 100 anys de Nosferatu, aquest any 50 anys de L'Exorcista, i és una pel·lícula que continua fent la mateixa por que el primer dia. Te la miris com te la miris, continua sent igual d'angoixant. O sigui que, a més, tenim l'oportunitat de poder refer un cinema de veritat i en una sala que és una miqueta especial, i val la pena que tothom que pugui vagi a veure-la i gaudir-la en pantalla gran, amb el so a tope, que ja us dic jo que ho posarem a tope, perquè la gent pateixi i gaudeixi.
Una de les novetats precisament és que pràcticament totes les activitats es fan a l'Imperial. Això ha sigut també un pas endavant pel festival després de 11 edicions?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí. Vam parlar amb el senyor Gratacos, el jefe de l'Imperial, i li vam proposar la idea, i va estar encantadíssim que féssim això, perquè és clar, ell és una manera de, o sigui, ja que realment estem fent un festival de cine, portar-lo a un cinema i que tota la setmana estiguin allà, doncs és li dona un plus tant al festival com al cinema en si. Llavors volíem que això fos un inici d'una continuïtat al llarg dels propers anys i les properes edicions del festival.
Heu programat diferents sessions de curtmetratges. Com ha anat la recepció? No sé si heu rebut molts curtmetratges d'aquí, de fora, i també doncs, si vindrà gent a presentar-los.
La recepció ha sigut, bueno, podria haver sigut millor, sempre pot ser millor, ha sigut bastant bona. La majoria han sigut de curts nacionals. Llavors, de fora sí que n'hi ha hagut uns quants. De fet, hi ha alguns que han entrat a la selecció dels finalistes. I bueno, estem fent contactes perquè vingui el màxim de gent possible. N'hi ha que ens han confirmat, n'hi ha que no poden venir, canviaran vídeo, alguns ja han enviat el vídeo fins i tot de presentar el curt, o sigui que hi haurà bastant moviment.
I el punt fort, com sempre, és la marató del dissabte. Què ens en pots dir? Quines pel·lícules destacaries?
Doncs les destacaria totes, la veritat. No puc dir, aquesta és millor que l'altra. No, totes són bones.
Ens explica una mica què podrem veure.
Pues mira, la primera pel·lícula és Slasher, que és una pel·lícula espanyola sobre, tal com diu el títol, un slasher, i bueno, han intentat donar-li una mica una volta al tema. És una pel·lícula molt interessant, la veritat. S'escapa una miqueta de lo típic tradicional, no és un scream típic, sinó que se'n va una miqueta per la tangent, diguéssim, amb tocs d'humor, tocs de terror, evidentment, sang, i és una pel·lícula molt interessant, i a més els directors vindran a presentar-la, o sigui que això li dona un plus encara al tema. Llavors, a continuació d'aquesta, projectarem Lake Mungo, que és com un documental sobre la desaparició d'una noia, i és una pel·lícula que no s'ha vist pràcticament enlloc. Crec recordar que és el 2009, crec recordar que Sitges sí que es va estrenar, però no s'ha vist enlloc més. Llavors, és una oportunitat única per veure una pel·lícula que no s'ha vist enlloc en pantalla gran. De fet, també projectem Host, que és el 2021 va ser anomenada la pel·lícula més terrorífica de tota la història. Llavors, sí, és una pel·lícula que són 60 minuts, que és una pel·lícula que des del minut 1 fins al minut 60 estàs en tensió total i absoluta. Llavors això, amb una pantalla gran, amb 100-200 persones al voltant, és per gaudir-la al màxim. I després projectem Vicious Fan, que és una, també és un slasher, també li dono una altra volta, és un crític de cinema que li agrada molt l'slasher, que acaba ficat en un bar on es reuneixen una sèrie de slashers, i és un punt també amb bastant d'humor, i és una pel·lícula molt, molt, molt curiosa i molt divertida. I per acabar, VHS 2, que és la segona part de VHS, que és uns nois que troben en una casa una sèrie de cintes de VHS, i en aquelles cintes descobreixen que hi ha gravacions de temes paranormals. Bueno, és una pel·lícula de sang i fetge, situacions estranyes, algunes còmiques, altres no massa còmiques, i bueno, hi ha directors bastant reconeguts dirigint aquestes historietes. Molt, molt, molt interessant. Quimèric.
Els experts diuen que un gènere no es pren seriosament fins que arriba a l'àmbit acadèmic. El grup d'estudis del Fantàstic ja ha intentat elevar el gènere des de les universitats Autònoma i d'Alcalà, però els treballs se senten pràcticament i en exclusiva en publicacions en castellà. Ara es fa un pas definitiu cap a l'estudi del gènere fantàstic en català amb l'impuls de la primera beca d'estudis literaris Fons Antoni Moner Jordà de Ciència Ficció. Tot plegat després que l'arqueòleg del Fantàstic entregués el seu fons amb més de 3.000 llibres i documents a la Biblioteca Pública Armand Cardona Torrandell de Vilanova i la Geltrú l'estiu passat. Per saber una mica més d'aquesta beca, avui parlem amb l'Antoni Moner Jordà. Benvingut al Quimèric.
Moltes gràcies, estic molt bé, molt ben rebut.
De qui va ser la idea de crear aquesta beca?
Mira, de fet, va ser quan havia donat el fons i llavors havia parlat una mica, va haver un parell d'empresaris de Vilanova que tenen un esperit de mecenes, i van dir, home, doncs a partir d'aquí, d'aquest fons, es podria, si vols inventar-te algun premi literari o alguna cosa així, nosaltres el podríem dotar econòmicament. Llavors, doncs, parlant-ne amb ells i amb l'editor de l'editorial de Vilanova, que es diu Josep Vilarans, l'editorial, l'amo es diu Francesc Mestres, doncs jo vaig dir un premi literari, no que n'hi ha molts, però que podria més fomentar que s'estudiés, que es fes servir el fons aquest per fer estudis sobre la ciència-ficció. I a partir d'aquí es va pensar a fer la beca.
I per què creus que és important que algú s'arremangui i comenci a estudiar el fantàstic?
Sí, doncs perquè en realitat el que deia la introducció a la Karen, que clar, les coses existeixen i tothom llegim i tothom sabem de tot, però fins que algú no es posa una mica a endreçar-ho i a racionalitzar-ho i explicar-ho, doncs sembla que no existeixi, no hi hagi un argumentari per justificar-ho. Llavors, doncs, pensem que això, que és interessant, doncs, que els estudiosos, ja que doncs, han de fer tesis, han de fer tesines, han de fer treballs, doncs potser que es dediquin a estudiar la ciència-ficció, llavors prendrà aquest to més seriós, que sembla que no és una cosa per perdre el temps, sinó que és una cosa necessària de saber.
Creus que la beca pot despertar un interès per estudiar el gènere, tenint en compte que aporta facilitats econòmiques, de publicació?
Sí, la idea és això, haver-la, la van muntar això, una mica una cosa relaxada, de que es convoca ja hi ha mig any perquè la gent s'hi pensi una mica i per tant doncs una mica que es puguin començar a documentar i a pensar què volen fer, i després tenen tot un any per fer un llibre, i després un cop la beca aquesta cobren 3.000 euros, 1.500 al començar i 1.500 quan l'acaben, i després pel llibre firma contracte i cobraran drets d'autor del llibre com un llibre normal. O sigui, pensar que això pot ser un estímul a qui està pensant doncs, en què es dedicarà a estudiar o a treballar, doncs poden pensar en això.
Llavors, concretament, en què consisteix aquesta beca?
Mira, la beca és, de fet, és absolutament lliure, o sigui, absolutament oberta. L'objectiu, com ho posem les beques, és becar un estudi, anàlisi o investigació sobre ciència-ficció en llengua catalana i, per extensió, sobre literatura catalana dels gèneres aquests anomenats fantàstic, especulatiu, mimètic, ai, no mimètic, tot això. I que es valorarà a l'hora de carar les diferents propostes, doncs la utilització del fons aquest. Perquè, clar, de fet, jo he estat 50 anys estudiant i buscant coses i, clar, les d'anar buscant per molts llocs. I, clar, quan he pogut aplegar tot junt, doncs potser ja dono una mica de feina feta, però no és cap condició imprescindible, sinó que a l'hora de valorar, doncs, veurem quina és més interessant. Llavors, és això, que algú que es plantegi estudiar i tant pot ser un tècnic de la Politècnica, que vulgui fer una cosa tècnica sobre la descripció de les naus de l'espai o no sé, qualsevol cosa versemblant tècnicament, com els de literatura, naturalment, com els de, per exemple, hi ha parcerisses dins dels que estem muntant això, doncs ell és traductor i va dir, home, els de traducció també poden voler fer un estudi de veure què s'ha traduït al català i de quins idiomes s'ha traduït més o de quins menys.
O sigui que completament obert.
Sí, no? Són bones idees.
I tu ets president del jurat. Quin treball t'agradaria trobar-te si poguessis triar?
Ah, jo, un que em sorprengués. Que digui, ostres, no m'hauria pensat mai.
És difícil sorprendre-te tu, amb la trajectòria que portes.
Espero que encara pugui sorprendre coses. Ja. Estic jubilat de moltes coses, però mira, encara...
Doncs mira, és com un repte, no?
Sí, és un repte de dir això, sobretot a veure la gent jove, sobretot això, que com que hi participa la Politècnica, hi participa l'Autònoma, doncs això que les facultats que encarreguen treball, que fan fer treballs de final de curs, o que fan fer coses d'aquestes, a veure que puguin dir als estudiants, mireu, si ho feu sobre ciència-ficció, doncs us paguen, a més de...
Això mateix,
mateix. Això atrau bastant, eh?
Aquesta idea m'agrada. Penso agafar la beca per l'any que ve.
Sí, doncs mira, està
oberta. Doncs endavant, no?
Sí.
Doncs moltes gràcies, Antoni Moner Jordà, per aclarir-nos els requisits d'aquesta beca i que la gent que li interessi que mirin les bases perquè tenen un any per fer aquest estudi. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-ho a conèixer.
Quimèric, el programa de gènere fantàstic.
L'steampunk és un subgènere dins de la ciència-ficció que cada cop té més adeptes. A Barcelona, per exemple, hi ha un dels esdeveniments més importants sobre retrofuturisme i també tenim al nostre territori escriptors que han ambientat les seves novel·les en aquests escenaris, com el Jaume Valor o el José Antonio Bonilla. Però avui parlem de steampunk per parlar d'un llibre que vol recollir les principals obres d'aquest subgènere. Steampunk, fantasia i ciència-ficció retrofuturista de Manu González, publicat per Red Book Ediciones. Recull en un format molt visual i atractiu el que ell considera els millors títols del subgènere, tant literaris com en els còmics, el cinema, les sèries i els videojocs. Els descobrim amb el seu autor, Manu González. Benvingut al Quimèric.
Hola, què tal? Bona tarda.
En quin moment decideixes recollir en un únic llibre a totes aquestes obres de steampunk?
Uf, en quin moment! No. Mira, la meva editorial té una col·lecció de llibres que es diu Lut, que són els llibres més visuals i més encarats a el que seria la cultura popular, tant cinema, videojocs, literatura fantàstica, tota aquesta mena de subcultura i subvici que diuen a Gigamets. I clar, i jo cada any i mig vaig proposant títols i havia fet Ciutats Fantàstiques, havia fet Criatures Fantàstiques, Villanos Fantàsticos, i ja hi havia un moment que deia, bueno, m'agradaria fer una cosa de ciència-ficció, més de ciència-ficció, però ja havíem fet un par de llibres de ciència-ficció, llavors tenia que ser una mica més específic. I com jo som molt fart de l'steampunk, li vaig dir a la meva editorial, ei, si fem un llibre de steampunk? I em van dir, estim què? I dic, què és això?
I tu bé, anem per bon camí.
Anem per bon camí. I vaig tenir que dir, mira, guai, 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 sí, a això!
Justo!
Home, tens un bon historial, llavors, pel que comentes, ja...
Sí, la veritat és que... l'steampunk és el 8è llibre que et publico.
Ostres,
déu-n'hi-do. La mateixa editorial. Vaig començar fent un llibre de música electrònica, I he continuat fent 3 llibres de còmic i sobre la història del còmic i després 4 llibres, 3 llibres fantàstics sobre literatura fantàstica i ciència, i ara un sobre ciència-ficció pura i dura.
Ostres, quantes disciplines, és tot un expert.
Clar. I aquest en concret per tu ha sigut diferent que els altres? Vull dir, dius que l'has triat específicament, no sé si això també ha fet que aquest trajecte i aquest procés de redactat i recopilació hagi sigut doncs, més agradable per tu.
A veure, la part més cinematogràfica o més literària no ha sigut tant un descobriment, però sí que volia ficar aquesta part més de tribu urbana, més de gent que es fa els seus propis personatges, se creen els seus propis tratges, saps què t'ho vull dir? Aquesta comunitat era la part que jo no desconeixia. O sigui, desconeixia completament, de fet l'he conegut gràcies al llibre. O sigui, gràcies a la redacció, he conegut la gent de Steampunk Barcelona, gràcies a fer el llibre i a entrevistar a la Bani, que és una de les directores de l'associació Nautilus. I clar, i he conegut tota aquesta gent i la seva disciplina i tota aquesta cosa que envolta aquesta tribu urbana, es podria dir, perquè això podria ser una tribu urbana, gràcies a aquest llibre, perquè la resta sí que la tenia una mica més culturada. Però volia fer un ventall el més ampli possible.
I com vas entrar el subgènere? És a dir, planteges com un recorregut molt personal.
Sí.
I quina relació has mantingut amb el subgènere aquests anys?
A veure, jo vaig començar la primera vegada que vaig... No vaig sentir la paraula steampunk, però sí la primera vegada que vaig dir ei, escolta, aquí hi ha alguna cosa diferent. Va ser quan 10 anys vaig veure el Secreto de la Piràmide. També coneguda com John Sherlock Holmes. Llavors la vaig veure de petit i vaig veure aquest món decimonònic. Va ser tres entrades. Món decimonònic o victorià, Sherlock Holmes, evidentment, i després steampunk, perquè havia coses màgiques, havia gadgets, hi havia coses estranyes. I a partir d'ahí vaig començar a veure pel·lícules com 20.000 leguas de submarino, de Disney, la clàssica pel·lícula. També una vegada, això no sé si és perquè sou molt joves vosaltres, però al Mare Magnum va haver una època on hi havia un restaurant, va durar molt poc, va durar mig any el restaurant, que era un restaurant de Steven Spielberg.
Ah. Oh, coi.
I era l'interior d'un submarí.
Oh, com mola!
Jo era un restaurant especialitzat en bocates gegants d'estil jueu que feia ser la mare de Steven Spielberg, que era una cosa molt bona.
Va durar poc perquè estava incomprès el restaurant.
Efectivament.
Va durar poc, no, perquè era molt car, perquè era una època, va ser el 95%, era 96, era una època en la qual els bocates gegants de 1.500 peces, 10 euros, ja no la gent no ho feia.
No s'estilaven.
No s'estilaven gens ni mica. I la decoració era superxula. Jo recordo entrar allà dintre i dir, ostres, això és com 20.000 llibres de submarino, uau, com mola, no? I a partir d'allí ja vaig començar a conèixer les novel·les, evidentment obsessionant en Julio Verne, en H.G. Wells, i a partir d'allà, bueno, amor infinito, love.
Has parlat del moviment estètic, no? Del tema estètic.
Sí.
Quan veig el teu llibre, el primer que vaig pensar, dic, ostres, que bonic, no? És un llibre bonic, amb moltes imatges, amb bona qualitat de paper, no? Així brillant, també. Volies fer que això fos atractiu, que li diguessis al futur lector, això no és un manual estil universitària, estil assaig, seriós, sinó que vull ser un manual perquè tu vagis a llegir aquests llibres i vagis a veure aquestes pel·lícules, que vagis a recopilar aquests còmics.
Mira, jo el segon llibre que vaig publicar con Red Bull era Dioses, Héroes i Superhéroes, i era com una tesina sobre la relació entre els superherois i la religió i la mitologia. Va ser el llibre més seriós que vaig fer.
Llavors, home, Déu-n'hi-do, és que el precepte, Déu-n'hi-do, eh?
Sí. El meu editor em va dir, mucho texto, o sea, en pan Yoda, y pues lo dijo, mucho texto, ¿no? Como el meme, y el editor em va dir, home, està molt bé, m'agrada molt, però, ostres, un llibre és una mica més visuals, més no sé què, més lliugers, no?, que em diuen. I llavors, a partir de llavors, vaig dir, mira, passo la part d'aquesta més acadèmica, que pot dir, i em passaré més a la part més divulgativa. I més per tots els públics, per així dir-ne. Llavors va néixer aquesta col·lecció, la col·lecció LUT, que és una col·lecció enfocada directament perquè hi ha molta fotografia, perquè hi ha molta de color i moltes coses xules, i llavors allí ja em va sentir una mica com a casa, perquè ja era estar a un lloc, o sigui, fer un tipus de llibres que m'agraden molt, que són per a tots els públics. Per exemple, Criatures Fantàstiques, jo vaig escriure per gent gran, però per gent adulta, i de cop molta gent jove, molta gent petita, molta gent de 15 anys, 14 anys, li va agradar molt aquest llibre. Saps? O sigui, va ser un boom juvenil. I jo vaig dir, ostres...
Sorpresa!
Sorpresa! No era... Jo no escrivia per vosaltres, però...
Però si benvinguts sigueu, tothom que llegeixi, no? Tot.
Però és que és això, és que la mescla aquesta d'imatge contès, una mica que la gent més jove se van apropar una mica.
Bueno, al final es tracta d'intentar enamorar qualsevol que intenti entrar en aquest,
sí,
en aquests subgèneres, no?
No, i també dir-li al lector que no sàpiga què és l'steampunk, que això també és un moviment estètic, no? Que també és important, no?
Home, de fet, que sigui un moviment estètic té una explicació molt, molt lògica. L'steampunk va ser un estil literari que va néixer sobretot per divertir-se. Quan va néixer feta per gent que feia cyberpunk, que era una mica seriós, les coses que el cyberpunk, llums de neon, detectius foscos, saps? O sigui, distopies, i la gent que ja que estava fent cyberpunk va dir, hòstia, podem fer coses més divertides com feia Julio Verne. I llavors va començar, a finals de 80, a principis de 90, va començar aquest nou moviment literari que agafava tota la ciència especulativa del segle XIX i la reconvertia i una cosa més moderna i més divertida. I ja quan una cosa, una rama de la ciència-ficció és més divertida, ja t'oblides una mica de totes aquestes explicacions de com funcionen les coses, quin serà el nou futur. No és el futur, estem parlant del passat.
Retrofuturisme. Sí,
retrofuturisme.
Sí que és veritat, eh?
Sí, sí. I llavors ja no tens que explicar que un braç mecànic com funciona. Directament el braç mecànic
funciona
i és de... Con lo cual es una cosa molt més estètica. Mm-hmm. I això, i el ser més estètica, que també ve gràcies a les pel·lícules i les versions que van fer de Julio Verne, i des de 20.000 llegos submarinos, Pranzando por el amo del mundo, i moltes pel·lícules més, i aquesta sensació d'estètica i de estètica victoriana és la que al final queda a l'steampunk i que és com deriveix després a aquesta comunitat de gent que disfressa... Bueno, no, disfressar-se, em pegaran.
Tampoc, que fa cosplay.
Està més a prop del role model, del joc de rol. Els creen uns personatges. Mm-hmm. Creen uns personatges amb les seves històries i llavors van a les convencions d'Steampunk i expliquen el que és el seu personatge. O sigui que...
Entrant en el que és el contingut de, del teu llibre, comences pel recorregut literari de l'Steampunk i veiem una mica que és un recorregut que potser comença més enrere del que molts pensàvem, no? Abans ho deies, Jules Verne, no? Jo no ho hauria imaginat mai, no l'hauria catalogat mai, no? Com a steampunk, però és cert, no? Quan entres, està en aquesta categoria.
Sí.
Després de fer aquest recorregut i de veure doncs, el passat, present i mirada cap al futur, què diries que diferencia una novel·la steampunk d'ara respecte d'una novel·la steampunk dels seus inicis?
A veure, lo que diferencia es que ara le dien steampunk.
Vale, no ha canviat gaire.
No, sí, la ciència especulativa o el principi de la ciència ficció, però abans de Julio Verne estava Mary Shelley, com Frankenstein, per exemple. Però tota aquesta història, tota aquesta, evidentment, com una gent que quan escrivia, no feia... Julio Verne quan escrivia basava la seva pròpia realitat, basava en el públic del segle XVIII, del segle XIX, i llavors i no feia una projecció als anys, al segle XX, ni al segle XXI, sinó que es basava allà, con lo qual l'estètica victoriana ja estava allà, bueno, victoriana en aquest cas seria França, ja estava molt allí, molt, molt present. La diferència és que la gent, quan comença a anomenar l'estil steampunk i comença a fer novel·les steampunk als 80 i als 90, el que fan és una mica de reconeixement d'aquestes novel·les de ciència especulativa. Uh-huh. Llavors, hem fet la broma d'anomenar-lo proto-steampunk. A l'altre. Però l'altre és ciència ficció. És història de ciència ficció. Saps què t'ho vull dir?
Al final és igual l'etiqueta que li posis, però que tenen coses en comú igualment, no?
Exacte, perquè l'altre, el que estem fent ara és l'homenatge a aquesta època.
Mm-hmm.
Una cosa també molt xula de l'estètica és que quan tu tens l'estètica ja no fa falta fer la història, basar la història al segle XIX o principis del segle XX. Tu pots portar aquesta estètica a altres mons i muntar-te una guerra de les galàxies steampunk. Saps què t'ho vull dir? És el que
ojo,
fa
China, ojo,
China,
ojo.
Bueno, China Miever, con la trilogia de Baz Luhrmann, va fer això. O el més divertit de tot, el post-apocalíptic. Saps? El gènere del post-apocalíptic, però sé que com s'ha acabat l'energia nuclear, s'ha acabat tota l'energia elèctrica, ara la gent continua amb, com si fos l'energia de la tecnologia del segle XIX, amb carbó, amb ganxos i amb màquines d'aquestes. La veritat és que ha crescut. O sigui, ara ja pots, el steampunk, convertint una estètica, la pots passar ja al futur, en altres mons o al passat, on va néixer, evidentment.
Bueno, ara que parlàvem de Julio Verne, ja podem dir que l'steampunk ve de lluny, però tu el llibre situes l'inici en la literatura de l'steampunk als anys 1987.
Sí.
Per què?
Perquè va ser la primera persona que li va donar nom al moviment. De fet, ja feia temps, o sigui, és K.W. Jeter, que és un californià. Ell, junt als seus amics Tim Powers i Blylock, van començar a fer aquestes novel·les perquè estaven cansats del cyberpunk, estaven cansats una mica d'aquest estil. I volíem fer una cosa més divertida com fans de Julio Verne, com fans de H.G. Wells, volíem fer un... De fet, el Jeter, en l'any 1979, va escriure una novel·la que es diu Born on Nike, i és com una segona part de viatge de la màquina del temps. La màquina del temps de H.G. Wells, es va fer una hipotètica segona part en l'any 79. I llavors van fer un article a la revista Locus, una revista de ciència ficció molt famosa, que té uns premis molt famosos, van fer un article i van dir, i una de les coses que van dir és, i quin d'aquests tres, de Jeter, Blylock i Powers, va ser el primer que va escriure sobre aquest nou estil de ciència especulativa? I el Jeter em va enviar una carta dient, el primer va ser jo, aquí teniu la meva novel·la del 1979, va ser jo. I per què no li diem... Perquè li diem fantasies victorianes. Per què no diem un altre nom i li demanem, no què sé, steampunk?
Home, perquè... té més ganxo que fantasies victorianes, la veritat.
Sí,
a mi faria una mica de mandra, això de les fantasies victorianes.
No, és que la veritat, a mi m'agrada més la fantasia victoriana. Bueno, és que una mica pedant, no?
És el mateix, però vull dir que ell quan va usar steampunk ho va fer per cachondejar-se una mica de cyberpunk.
Clar.
Perquè cyberpunk estava de moda, diu, bueno, pues steampunk que és el punt de vapor.
Clar, que realment és tot el contrari, no? Ens enfoquem en una època passada, més divertida, sí.
Exacte.
El cyberpunk tots són depressius.
Ho va fer de broma i allà se'ls va quedar.
Mira,
sí. Va quedar el nom, no va fins que un dia... un autor va fer un llibre que es va publicar que es diu La trilogia Steampunk. I ja va posar a la biblioteca, ja va posar el nom a les biblioteques. Hi ha un llibre anomenat la trilogia Steampunk. I ja està.
Ah, i com ens agraden les etiquetes, eh? Ja sobretot a llibreries i biblioteques els encanta. Entrant ja al cinema, també fas un recorregut i veiem que les primeres pel·lícules que inclous en aquest manual teu són molt naïf, o sigui, són molt innocents, no? No sé si això reforça el que comentaves una mica de que és un moviment que neix molt des de l'optimisme, no? A diferència de molts altres del fantàstic.
Sí, la veritat és que és una mica de llum contra la foscor que havia a la distopia, aunque després es va fer post-apocalíptic, però és una mica més... A part de que les dues primeres pel·lícules que nombro, que són Viatge a la Lluna de Méliès i L'Hotel Elèctrico de Segundo de Chomón, són pel·lícules que se van rodar a l'època steampunk, abans del 1910.
Té guàs, això.
Sí.
O sigui, aquestes dues pel·lícules són dues pel·lícules que ja s'estaven fent a l'època en què encara es podia fer steampunk, bueno, que seria el 1910. Jo sempre poso la línia al 1910, perquè després, quan comença la Primera Guerra Mundial, és quan ja comença el canvi de la tecnologia, passant del carbó a lo que seria la gasolina, i seria, de fet, bueno, les dues guerres mundials fan un canvi radical de tecnologia. La primera, del carbó a la gasolina, i la segona, de la gasolina i el carbó a l'energia nuclear. O sigui, les guerres serveixen per la tecnologia avanci. moltes dels llibres que es fan moltes vegades sobre el steampunk és què hauria succeït si no hagués hagut ni Primera Guerra Mundial ni Segona Guerra Mundial. A millor el carbó continuaria fins als anys 70.
Mira, o com el Jaume Valor que va fer que hauria fet si la màquina de vapor s'hagués inventat a l'època dels romans i no al segle XIX, que també no? Tot té a veure amb aquesta tecnologia.
De fet, els grecs ja feien experiments amb vapor. O sigui,
si s'hagués quedat... No?
Ai, o sigui, estaven a esto.
Si s'hagués quedat, com hauria canviat tot, no? Realment?
Ja, però ens van passar d'una boleta durant voltes. Ai, mira la boleta, la bona volta.
Exacte.
Mira que bonica. Van deixar de fer experiments.
L'última
pel·lícula que inclous el recull és actual, és bastant actual. I diries que l'steampunk encara té futur per endavant?
Jo vaig veure que el steampunk començava una altra vegada a donar morta guerra gràcies a les plataformes de streaming. Les plataformes de streaming van començar a fer sèries noves i moltes sèries noves eren sèries steampunk. Tenim, per exemple, Arcade, basat en el videojoc de League of Legends.
Sí.
Tenim The Nevers, que va fer HBO, de Joss Whedon. No l'he inclosa perquè era més fantàstica que steampunk, però Cannibal Road, que ara la segona temporada comença a Amazon, també té aquesta estètica steampunk. Sí, és una cosa... I la veritat és que les plataformes s'han donat, cada plataforma ha tingut la seva pròpia sèrie steampunk, té demanda. Hi ha un videojoc que és League of Legends, que és un videojoc gigantí, que la gent juga i us té un món que completament és steampunk. O sigui que... Bueno, League of Legends o LOL, com ho creus.
També inclous còmics en el teu manual. Sí. Un element que moltes vegades no tenim en compte quan parlem d'aquest subgènere, és com si ens oblidéssim dels còmics. No sé si després de fer aquesta revisió veus què aporten els còmics que no hagin aportat les novel·les ja al cine? És un element que va en paral·lel o va per lliure?
No, bueno, va en paral·lel, però també crec que alimenta, o sigui, perquè moltes vegades un dels principals còmics de steampunk va ser del principi, als anys finals dels 70, principis 80, abans de que se creés la paraula de steampunk, va ser Les aventures de Luther Arkwright. Les aventures de Luther Arkwright era un còmic de Brian Talbot, que va influir a tots els guionistes britànics de l'època, a Alan Moore, a Grant Morrison, a Garth Ennis, a Warren Ellis, o sigui, tota aquesta gent que després van canviar el còmic dels Estats Units, van començar fent una història steampunk. O sigui que, per això, la cabra tira al monte, que diuen una mica. Jo soc molt de còmics, o sigui, tinc que incluir còmics sí o sí. Si no, no seria un llibre de Manu González.
Clar, però això està bé, perquè és que crec que és el primer cop que associo steampunk amb còmics, i llavors vol dir que realment ja és com el gran oblidat, no?
Que tècnicament tu veus millor en un còmic, no? Gràficament,
clar,
a l'steampunk.
Si estem parlant d'estètica, no?
Clar, és una estètica molt potent i no la il·lustres. Clar, sí, sí.
No. És això, és que el còmic, n'hi ha un còmic anomenat steampunk, o sigui, n'hi ha un còmic anomenat Lady Mecànica, en el qual un dibuixant nord-americà va veure a la gent disfressada de steampunk a les convencions de còmic i va dir, jo tinc que fer un còmic així, i ja està. O sigui, Queden moltes coses que són molt divertides. I també, sobretot, els videojocs. Que els videojocs, sí, moltes vegades, tothom l'oblida. I jo crec que que el videojocs va ser una gran porta d'entrada, sobretot al Japó, sobre l'estètica steampunk. També molt cercana, molt propera a l'estètica Gothic Lolita. Saps aquesta, sí, com una mica més... Està propera. Aquesta de los vestits així, molt de simonoris.
Ah, vale, ja sí, és veritat.
Ja, pues que també està molt, molt propera a aquesta estètica, ja. I els videojocs, des de Final Fantasy VI, bueno, o sigui, tothom té una història steampunk, o sigui, tothom té.
I ja per últim preguntar-te, un cop has acabat aquest procés de recopilar, d'ordenar, de mostrar, has arribat a alguna conclusió que no haguessis pensat que arribaries abans de fer aquest projecte o ha servit simplement per ordenar tot el que tu ja sabies al llarg de la teva, del teu procés lector i d'espectador?
Bueno, moltes de les coses que he arribat a la conclusió estic dient-les ara, o sigui, com el procés de l'estètica, que l'estètica prima per davant de moltes de la història o del nexo, o sigui, o de l'eje dramàtic, o sigui, tot això, vas arribar a aquesta conclusió llegint llibres i preparant el llibre. O sigui, la veritat és que tenim steampunk per a molta estona, o sigui, jo crec que el problema de steampunk va ser la pandèmia. Perquè havia una organització molt forta d'eventos de steampunk a tota Europa i per culpa de la pandèmia va desaparèixer una mica. De fet, ha sigut a l'octubre de l'any passat va ser el steampunk Barcelona, però feia 2 anys que no se feien, per exemple.
Clar, és veritat.
I justament a Espanya em sembla que era un dels llocs que més convencions se feien a totes les ciutats.
Doncs, Manu, moltes gràcies per posar-nos en context i a veure si ens veiem a alguna d'aquestes convencions steampunk, que aquí mateix sempre hi som.
Això mateix.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
L'entrevista.
D'ucronies n'hi ha de molt tipus. Fa uns mesos, per exemple, parlàvem de què hauria passat si la mort de Napoleó s'hagués donat en un altre moment i hagués canviat la història. Però en coneixeu gaires que parlin de què hauria passat si éssers d'una altra dimensió fessin acte de presència en la nostra, en un moment concret? Aquest és el punt de partida de Más fría que la guerra, de Fabián Plaza, guanyador del Premi Minotauro 2021. La novel·la, concretament, planteja com canviaria tot si uns éssers insectoides apareguessin enmig de la primera edició del Woodstock. Spoiler, canviem més coses de les que us podríeu imaginar. Avui hem convidat el seu autor per parlar-ne a fons. Fabián Plaza, benvingut al Quimèric.
Hola, gràcies per convidar-me.
El primer que et volia preguntar és d'on surt aquesta idea tan boja d'aquests insectes interdimensionals i més enmig d'un concert de hippies fumats parlant en plata.
Sí, i ja el primer capítol la cosa es complica més perquè ja als 80 encara Espanya és franquista i tal, i la Unió Soviètica està guanyant la Guerra Freda. Sí. De fet, és el que em diu tot el món, que és una idea molt, molt boja i molt, molt flipant, molt, molt flipada. I no sé, jo provava de fer una cosa original que barregés una miqueta de gèneres diversos, el terror, la fantasia, una miqueta d'humor també, i va sortir això. En aquell moment jo estava veient Stranger Things i vaig dir, ai mira, els anys 80 és una bona època per parlar de coses fantàstiques i tal, i la nostàlgia em va dur a aquest moment i vaig dir, ai, com què podria fer per canviar els 80 perquè siguessin una miqueta més fantàstics, i va començar a sortir tot això.
És que jo no veig gaire nostàlgia, per això. Jo crec que els 80 no t'agraden gaire, crec, eh? Ets del meu club i dius, home, és que, a veure, hem millorat, no?, amb aquests 30-40 anys.
Sí, home, com a escriptor he de ficar conflicte dins de la trama, si posés els 80 com els recordo seria molt, molt dolç, massa arts de Sant Martí i tot això, no?
La xocolata amb porres no podia faltar, això sí, però...
Ah, sí.
A veure, abans ho comentaves, és un híbrid de molts gèneres, no? Hi ha ciència-ficció, hi ha fantasia, humor, policíac... justament és el que volies o la història també t'ho ha requerit una mica? Vull dir, hi ha elements que ja hi eren des del principi o que a mesura que has anat desenvolupant aquests personatges era necessari que anés apareixent?
Meitat i meitat, perquè la relació entre els tres personatges que ja era la base de la història. La història la vaig basar en els tres protagonistes. I aquesta relació, sobretot la que té l'Arturo amb el Bronislav, és una barreja entre una comèdia i una situació molt tensa, no? Llavors això ja sortia de forma natural, sortien moltes de les escenes. O sigui, en un primer lloc aquesta situació estava premeditada, però d'altres coses van anar sortint i vaig dir, vinga, fem-ho original i va sortir.
I per què vas triar aquesta mena de abelles o moscardons gegants? Teníem, amb els companys del Quimèric que hem llegit la novel·la, teníem aquest dubte, no? Com te l'imagines tu? Més com un moscardó, més com una abella? Per què aquesta mena d'abelles com a alienígenes? No sé si és que volies allunyar-te del tòpic dels homes verds, no? Dels homenets grisos, no? I buscaves alguna altra manera que generés aquesta repulsió, no? Que ens generen els humans?
És això. A mi personalment els artròpodes en general em donen una barreja entre fascinació i por. I llavors vaig dir, com que a mi em fa una miqueta de repelús, vaig dir, vinga, el que no m'agrada a mi ho puc imaginar com una criatura monstruosa que espanti a tot el món, no? O sigui, si m'espanta a mi, que espantin a tot el món. I vaig fer aquesta barreja entre mosques, abelles, vespes, aranyes, una miqueta de tot, i va sortir per això.
Si no guanyem l'aposta, ningú, eh? Realment era una barreja, no?
Era una barreja, tot.
És que la discussió era molt forta, era de, no, jo els petits me'ls imagino més així, els grans més així. I dic, ostres, no sé, jo m'imaginava una mena de moscardona amb l'agulla com l'abella, no? Però més imatge de moscardó, no?
De fet, vaig provar, amb aquestes intel·ligències artificials que hi ha ara per fer imatges, vaig provar a descriure els malos viajes i per veure què sortia, i les intel·ligències artificials tampoc no han estat capaces de fer-ho, eh? Em feien una aranya amb ales de mosca o alguna cosa així, però no feien ni res del que s'assemblés als malos viajes.
I amb il·lustrador ho has provat?
No, mira, no he agafat algun il·lustrador. Sí, suposo que si hagués agafat un humà m'hagués fet el que jo tinc al meu cap, no? Però...
A veure, Malos Viajes, jo crec que aquesta ja és la primera conya del llibre, no? Perquè posar-li el nom de Malos Viajes a aquests insectes, precisament doncs, perquè s'apareixen, no?, en aquest concert de hippies fumaos, em sembla com molt realista, no? Perquè que s'utilitzi popularment, no?, un nom així, perquè és fruit de l'espontaneïtat, no?, el que diria qualsevol persona en un context així de festa. No sé si amb això també li volies dir al lector, que jo estic al costat vostre, no soc de les administracions, tot i que la trama passi dintre de les administracions.
Sí, és el que dius, és una evolució natural. O sigui, si aquesta bogeria hagués passat, pues hi ha la possibilitat de que alguna persona hagués dit, ei, tios, esto es un mal viaje, i s'hagués quedat com l'etiqueta dels monstres. Llavors, era només per això, perquè sortia de forma natural. Podria haver dit engendros extraplanares místicos i tal, però quedava molt millor Malos Viajes.
Ah, però també podria haver passat que la gent de a pie, no?, digués Malos Viajes i les administracions li posessin un nom completament diferent, no?, que això també ho hem vist.
Sí. De fet, a la novel·la que vaig quedar finalista del Minotauro el 2010, Con otros ojos, ja parlo d'una telepatia amb tecnologia i tal, i parlo d'un efecte que se suposa que quan et connectes molt ment a ment amb alguna persona, comences a sentir les seves emocions com si fossin teves, no? I faig aquesta distinció perquè els psicòlegs li diuen síndrome de projecció telepàtico-empàtica, i la gent li diu efecte Hoppler. I hi ha els dos noms, l'oficial i l'oficiós. En aquest cas només es va quedar l'oficiós, no? El Malos Viajes, però podria ser que hi hagués un nom oficial de les criatures, sí.
I per què has triat un festival de música hippie perquè apareguin per primer cop?
Perquè em va semblar la cosa més flipada on ho podia posar, o sigui, un munt de gent que estava flipada, literalment, i que en un primer moment digués, això està passant? O ho estic veient jo només? O hi ha algú més que ho està veient, això? I també hi ha una explicació pel que fa a la naturalesa dels malos viajes, que has parlat abans de criatures extraterrestres, però a la novel·la no aclaro si són extraterrestres o què són.
Ui, hi ha l'aportació de lectora.
Jo sé el que són i sé per què surten. El que passa és que la novel·la no entro en detalls perquè no té importància per la trama, però sí que té importància que comencin a sortir al Festival de Woodstock. I potser en algun moment del futur ho explicaré. Però
ah, hi haurà segona part.
No ho tinc pensat.
Seqüeles,
no tinc
pensat. Preqüeles...
Tinc idees, però a mi no m'agrada els escriptors que continuen una saga només perquè els hi ha donat diners i no tenen res nou a dir. A mi això no m'agrada. Si hi ha una segona part de Más fría que la guerra, que hi ha hagut gent que me l'ha demanat, serà perquè tingui una història sòlida que funcionaria tota sola, sense els malos viatges i tot això. Si hi ha aquesta història... Que sigui interessant de contar, faré aquesta segona part. Si no, en principi quedarà tot al calaix.
Una de les conseqüències de l'arribada de Los Malos Viajes és la burocratització, no?, de tots els processos, la creació dels protocols, com ho fa cada país, com ho fa cada administració. Són coses que normalment no es mostren, no?, en novel·les de ciència-ficció, i ens ho trobem fet. No sé si és que volies portar la ucronia fins les últimes conseqüències.
Jo és que vaig ser opositor al cos diplomàtic.
Llavors,
la burocràcia la tenia molt ficada dins i vaig dir, no, si això passés, hi hauria una burocràcia al darrere.
I tant, sempre n'hi ha.
Perquè, clar, i com seria una burocràcia per criatures extradimensionals o el que sigui, no? I de fet, no oblidem que no només apareixen els malos viatges, sinó que comença a haver-hi gent que té poders màgics, diguem-ne, no? I ja aquesta aparició de la màgia també hauria d'estar regulada. I com que sóc advocat i m'interessa el dret internacional, vaig dir, vinga, com es faria això? I com que era el context de la Guerra Freda, per dir, i a sobre tenim dos blocs amb visions antagòniques del món, i com farien els diferents blocs? I ho vaig explorar perquè a mi m'agradava explorar-ho només.
Home, a mi m'ha semblat molt interessant que ara ho deies, no?, la burocratització també dels funcionaris mags. O sigui, convertir un mag en funcionari, això ja és com el súmum, no? I més en països tan, amb ments tan quadriculades, no? Potser vas en un altre moment de la història i no, però no sé els anys 80 com estava aquest tema, no?
Clar, sí, era, tenia molta gràcia, per això ho vaig ficar.
També planteges la col·laboració entre Estats Units, Rússia i Espanya en plena Guerra Freda, i sembla que aquesta col·laboració només és possible per la voluntat dels tres protagonistes, no? Perquè realment la situació dels països doncs no està favorable, no?, que col·laborin. No sé si la voluntat era demostrar que les diferències polítiques i culturals només poden ser superades des de l'individu.
El problema és que parlàvem de les burocràcies tenen una inèrcia i si darrere tenim voluntats polítiques també de gent que vol ocupar càrrecs polítics, és molt difícil fer que les coses trenquin aquesta inèrcia. Llavors, sí, cal una voluntat molt ferma, inclús voluntat d'anar contra les normes establertes, perquè en certa manera tots tres protagonistes tenen la seva interpretació personal del que són les seves burocràcies, i això funciona perquè funciona amb ells, no amb ningú més. De fet, quan es selecciona a l'Amèrica Lahan, a la protagonista dels Estats Units, ja s'apunta que han pensat en enviar a una altra persona, però que en principi no funcionaria. O sigui que l'escullen a ella.
Clar, també portes a pensar el fet de que la col·laboració entre aquests tres països, entre aquestes tres persones funcionàries, no seria possible sense l'enemic comú que són els malos viatges.
També és cert, sí. Sí. És, a veure, és un recurs bastant clàssic de la literatura. Fica a dos enemics junts, perquè tenen un enemic comú, eh? I han de treballar junts. Estic pensant, parlant dels 80, en aquesta bogeria del Schwarzenegger que es va dir Danko Calor Rojo, que era aquest policia soviètic que era el Schwarzenegger que va amb un policia americà perquè tots dos estan perseguint un narcotraficant, no? I és un recurs molt vàlid. I en el nostre món, ja en el món real, doncs, clar, és que si tenir un enemic comú facilita molt les coses per treure aquestes inèrcies de les que parlàvem. Si no tens una excusa per trencar la inèrcia, et quedes amb ella.
Mm-hmm. I el títol, Más fría que la guerra, apareix a la novel·la, no? Referent-se a la mort, però clar, també és un joc de paraules amb aquesta guerra freda. No sé si també donaves les pistes, oi? Perquè jo abans de començar a llegir el llibre no tenia ni idea de què aniria, o sigui, realment era com, vale, no? No sé si també ja la gent t'ho ha captat a la primera o fins que no entren a... O la gent és molt pro de llegir les sinopsis, que també és veritat que jo sempre passo de les sinopsis i això et fa entrar una mica de zero, no? Però... Per què vas triar aquest títol?
He de dir primer que les sinopsis jo tampoc no les llegeixo perquè m'he trobat sinopsis que destrossen el final i les sorpreses. De totes maneres, la sinopsis d'aquest llibre està aprovada per mi. O sigui, es pot llegir.
Si la podem mirar. No?
La contraportada del llibre es pot llegir, sí. Era tot això, era una referència velada a tot això, subtil, i també era una referència al que he dit abans de que la inspiració em va venir veient Stranger Things. Mm. Llavors vaig ficar un comparatiu com Stranger, Más fría que, ho vaig ficar al títol com a homenatge a la sèrie que m'havia inspirat la idea.
Ah, doncs mira, aquí no hi hauria arribat, eh? Vull dir que... ja està bé. Entrant els personatges, ja ho has comentat una mica, no? Tots compleixen una mica els estereotips culturals, no? En aparença, no? Tenim l'Arturo, que és el típic militar espanyol, no? De ment quadriculada, pensament així una mica antic, pelo en pecho, no? Pel que vindria a ser, no? La Miri, que és l'americana així progre, deixa'm dir-ho així, amb estètica una mica hippie, i el Mazur, que és com misteriós, rus, comunista, però hi ha molt més que anem descobrint. Es pot ser un prototip i alhora transcendir-lo?
Uf, quina pregunta més profunda.
No, perquè clar, és que quan expliques la novel·la, no sé, mira, estic llegint això i tenim aquest, i sembla l'inici d'un acudit, no? Però,
clar,
però
sí.
Realment hi ha molt més on rascar i penses, ostres, no sé si és que precisament quan vas dibuixar els personatges vas dir, ha de ser així per al context i tal, però després, clar, cada un es va separant i va posant distància d'aquest estereotip, no?
Això sí que està molt planificat, perquè, i això ja ho vaig dir quan vaig recollir el Premi Minotauro, ja vaig explicar que a mi els fanatismes no m'agraden, no? I el problema dels estereotips és que et fas una imatge mental, però potser no estàs veient els matisos de la persona i potser aquesta persona és un estereotip perquè ha tingut unes condicions de vida molt concretes i en diferents condicions de vida hagués sigut un altre estereotip. Llavors el que volia fer és precisament plantejar, vale, este és el fatxa, este és el tal, i després que quan aprofundim i els coneixem, anem veient que hi ha matisos, que hi ha diverses capes i que potser no es pot generalitzar amb tanta facilitat. O sigui, els personatges tots tres tenen els seus defectes, però no són exactament el que creiem. I aquest és un missatge que sí que tenia planificat. Sí.
Clar, també hem vist escenes que, potser més serioses, no? Fora de tot aquest humor, que ens ha recordat molt a la nostra etapa espanyola de terrorisme, no? O sigui, una mica la por ciutadana, els protocols... No sé si això també hi és, en un moment en què ara mateix parles amb la gent de 20 o de 15 o de 25 anys que no recorden tot això i que no ho han viscut, no? I que això, en canvi, la gent que sí que ho hem viscut, encara que sigui veient-ho per la tele, tot sopant, no? Perquè una època que era una cosa com molt recurrent, queda en el teixit, no? de les nostres ments i de país també.
Sí, i és de fet, el llibre es menciona el terrorisme d'ETA i com aquesta Espanya diferent, una miqueta més feixista, ha reaccionat amb el terrorisme, ho ha fet de maneres diferents. I sí, els malos viatges tenen això de la por de em pot tocar a mi. I insisteixo, quan surten, potser passa alguna cosa, potser no, perquè són impredecibles. I sí, és aquesta por de seré jo, i perquè tampoc no pots fer res quan apareix un mal viatge. És a dir, què faig? Doncs espero i a veure què passa. I aquesta por sí que la volíem ficar també.
I aquí també hi ha molt de descobrir les regles del joc, no? Perquè, per exemple, això que dèiem, no? El terrorisme, més o menys, sabies els objectius, la majoria de vegades eren polítics, no? Tot i que després doncs, va haver més víctimes civils, però sabies una mica on podies anar a buscar, on podria aparèixer, podien haver amenaces de bomba, això era... En canvi, els malos viajes és completament aleatori i és com que les mateixes administracions van buscant alguna manera de preveure, d'anticipar, d'evitar mals majors, però realment és molt difícil.
Sí. Part de la gràcia de la trama és això, és provar d'averiguar com està passant, per què està passant tot això, quan apareixen aquestes criatures, per què ho fan, quines són les seves motivacions. Aquesta és una dels motors principals de la trama, sí.
I que cada país té el seu mètode, cada un més estrany que l'anterior.
Sí. I que només quan els tres comencen a treballar junts i a compartir informació diuen, ah, espera, que això no ho sabia jo.
No,
perquè com és la Guerra Freda, ho consideren secret i no comparteixen informació.
No faré spoilers, però al final és molt apoteòsic, d'aquests de llum i color que a la gent que li agrada molt els llibres o pel·lícules d'acció doncs se froten les mans, no? De dir, ostres, que bé, no? Volies també això, que el lector acabés la novel·la pensant, ostres, que quin subidón, que bé m'he quedat ara.
Sí. Hi ha moments de profunda reflexió filosòfica sobre el que està bé i el que està malament, però també hi ha moments de palomiteros de cinema, de dir, vinga, més explosions i més...
Jo el veig, eh? T'ha trucat Netflix ja o encara no?
Estic esperant.
I ja per últim preguntar-te, després de guanyar el Premi Minotauro, com veus el futur com a novel·lista? Ha canviat alguna cosa la teva perspectiva? Ja deies que havia sigut finalista, però no sé, el fet de tenir el premi, de que se't reconegui com a guanyador del Premi Minotauro, que té un prestigi, si això ha canviat alguna cosa en tu?
Sí, a nivell d'escriptor sí, tinc més portes obertes ara. Sí, hi ha projectes literaris que potser no hauria pogut fer sense aquest premi. O sigui, sí que ha canviat les coses. No canvia la meva forma d'escriure, això no, però les possibilitats que tinc de publicació sí que ho ha canviat.
I en què estàs treballant ara?
Doncs mira, he canviat i m'he mogut a la novel·la històrica.
Ostres, perquè... no em diguis això!
No, perquè qui m'està seguint a Twitter sap que sóc molt friqui de la història antiga xinesa.
Ah?
I t'estic parlant de fa 2.200 anys, antiga. I tinc un parell de projectes molt avançats que estan basats en història antiga, una història de diguem, de detectius, a l'època del primer emperador de la Xina, el que va fer la tomba dels guerrers de terracota i tot això, doncs, a la seva època, una investigació policial, i tinc projectes més d'història, novel·la històrica pura, i fins i tot tinc un projecte que no sé què faré amb ell, però està mig desenvolupat, que barreja la història antiga de Xina amb la fantasia. És una novel·la wuxia d'arts marcials i tot això.
Això m'interessa.
Ja he suposat, per això ho he dit. També hi ha una cosa una miqueta friqui. A mi m'agrada els jocs de rol i hi ha un joc de rol que explica història que es diu Karma Zero, amb Z, que és tot gratuït, et pots descarregar tot el que tenen a internet i em van demanar fa un parell d'anys que fes un suplement sobre l'antiga Xina, que ho vaig fer, i ahir mateix va sortir la segona part, que és una partida de rol per jugar amb els nòmades Xiongnu, els bàrbars que hi havia a l'altre costat de la Gran Muralla Xinesa, doncs una partida de rol ambientada en aquest món. Va sortir ahir, que es diu Dos canciones del viento fugaz. I això són els projectes que tinc en aquest moment.
Suposo que vas treballant en paral·lel, pel que dius.
Sí, vaig fent una miqueta d'aquí, una miqueta d'allà, sí. Quan m'avorreixo una cosa... A veure, quan una cosa m'agrada molt, em centro... m'obsessiono amb aquesta cosa i continuo fins al final. Però si no, si tinc algun moment que no sé com seguir la trama o el que sigui, tinc projectes oberts que puc continuar.
Molt bé, doncs estarem pendents a veure quin és el següent llibre amb el teu nom que trobem a les llibreries. Moltes gràcies, Fabià Plaza, per passar pel Quimèric.
Moltes gràcies.
Gràcies. Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana. Tornem d'aquí 15 dies, entre altres coses, fent-vos una extensa crònica del Festival de Cinema de Terror de Sabadell.